més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Entrem en el tram decisiu de la Lliga amb tot per decidir i amb un tram de competició que ens portarà de cap el cardiòleg segur. Fuenlabrada, Teruel, Promeses, Cornellà i Unionistes són els 5 propers rivals del Sabadell. Cap aspirant a la zona alta i molt rival directe del centre d'esports ara com ara. 5 partits que segur que seran claus per saber com a mínim què hem d'esperar de les últimes jornades i amb quantes opcions hi arriba el Sabadell. Per començar, un Fuenla, que és el que viu més tranquil ara com ara, però tant de bo que dissabte el conjunt arlequinat se situïa a 5 dels madrilenys. Independentment dels partits del Sabadell, la resta de rivals també tenen duels directes. Aquesta jornada, per exemple, hi haurà un Teruel, Real Unión, a Pinilla, i a les Llanes, un Sestao River, Rayo Majadahonda, per citar-ne algun. Venen dies d'estar pendents de més camps, de tenir la ràdio encesa, no només pendents d'aquell on jugui l'equip d'Òscar Cano, però tot amb una premissa clara encara. Fent els deures, fent feina de formiga, l'equip no ha de dependre encara d'altres places. Per tant, és una obvietat, però en la mesura que el Sabadell vagi traient punts, haurà d'estar menys pendent de la resta de rivals directes en el marc d'un final de calendari que ara com ara s'espera obert i amb molts convidats a la festa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entre el Toni González i la Beatriz Aguilar al control de so, entre ells i la feina de la redacció d'esports de Ràdio Sabadell, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Geòrgia ha fet història, s'ha classificat per primer cop per una Eurocopa de futbol masculí després de guanyar ahir Grècia a la tanda de penals de la repesca. També van aconseguir el bitllet Polònia i Ucraïna, eliminant el País de Gales i Islàndia respectivament. En l'amistós de la selecció espanyola al Bernabéu contra el Brasil, empat a 3, la sub-21 va guanyar 1-0 Bèlgica, la sub-19 1-2 Àustria. Montse Tomé ha convocat, ha anunciat la tornada de la davantera Esther González pels partits de la selecció femenina contra Bèlgica i contra Txèquia. A més, Jagoba Arrasate ha anunciat que deixarà l'Osasuna quan acabi la temporada. L'entrenador portava 6 temporades al conjunt navarrès, havent celebrat un ascens a primera divisió i arribant a una final de Copa del Rei. A més, el comitè d'apel·lació ha reafirmat la sanció de 2 partits a Xavi Hernández, entrenador del Barça. Parlant d'entrenadors, a segona divisió, l'Albacete i l'Andorra segueixen treballant per trobar els seus nous tècnics. S'especula, en el primer cas, amb Alberto González, ex-Linares, ara al Betis Deportivo, i en el cas dels pirinencs, amb Ferran Costa, el jove tècnic del Badalona Futur. I, per últim, Carlos Alcaraz ja és als quarts de final de Miami. S'enfrontarà al búlgar Dimitrov després de guanyar amb un doble 6-3 Musetti. I aquí a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
De seguida marxem cap a la Nova Creu Alta. Allà parla d'aquí a 8 minuts Carles Salvador, el polivalent futbolista castellonenc del centre d'esports. Tenim en marxa la jornada intersetmanal de la Divisió d'Honor Juvenil. Des de fa una estona el Mercantil està jugant a Vilablareix contra el Girona. Aquesta tarda el Sabadell visita l'escola de futbol Gavà. I avui també tindrem derbi a la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo, tot un Terrassa-Sabadell. A més, tindrem el repàs als equips sabadellencs de bàsquet, aprofitant aquesta aturada de Setmana Santa.
L'actualitat de la primera ref.
L'entrada, un canvi a la banqueta del Rayo Majadahonda. L'ex de l'Atlètic Balears, Armando de la Morena, és el substitut de Jon Erice. Ja confirmat, s'estrenarà a les Llanes de Sestao. L'Intercity ha reconegut contactes inicials amb l'Hèrcules, de segona federació ara mateix, per explorar la viabilitat de possibles fórmules de col·laboració, una de les quals podria ser una operació corporativa entre els dos conjunts alacantins, segons explica en aquest comunicat l'Intercity. A Alacant ja s'especulava ahir amb una possible fusió de tots dos. Leandro ha complert 150 partits amb la samarreta del Sestao River. A més, Jorge Casado ha sumat un centenar amb la del Rayo Majadahonda. Esgotades les primeres 120 samarretes del 120è aniversari del Màlaga i completat ja el segon bus d'aficionats del Córdoba pel partit de l'equip califal a Mérida.
La notícia curiosa.
Escàndol a l'Equador, Gonzalo Plata s'endú a un club de striptease a Kendry Páez, la nova estrella del país, fitxatge pel Chelsea i un nano que tot just té 16 anys.
De quin partit no estarem pendents?
Del Burrelli Bilis, un dels 5 partits de la segona divisió albanesa que arrenquen just quan acabi aquest programa, és a dir, a les 2.
I a les xarxes socials?
Diferents cosetes. La primera, la waterpolista Carla Avellan i la seva germana Míriam sorprenen el seu pare Pere Avellan, el delegat del primer equip de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo masculí. La sorpresa, en el mateix aeroport, amb les maletes ja a punt, però sense saber el pare on carai anaven. La cara, la veritat, és que paga.
Família, marxem a Japó!
I cara d'al·lucinar directament, sabent que s'anava cap al Japó en qüestió d'uns minuts. Per cert, també destaquem a xarxes socials una imatge que penja Gerai Sabariego de l'ex arlequinat jugant contra un altre ex del Sabadell, amb un pas molt més testimonial, Biel Ferrés, en un Sant Cristóbal Girona B. I ja que parlem del Japó, una story de l'Alberto Ejogo Wono flipant amb el fet que el seu llibre Indomable sobre el futbol africà hagi estat traduït al japonès, o sigui que la família Avellan, si el vol comprar, ho pot fer en japonès ara també.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exentrenador del centre d'esports, ara el futbol professional, l'ara tècnic del Villarreal B, Miguel Álvarez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Cinema en hora, que no ho sé, en 4 minuts i mig ha de comparèixer Carla Salvador a la sala de premsa Miguel Quereda. Per tant, marxem a la nova Creu Alta i que sigui el Sergi qui ens ho digui en un dia que, si no em falla la memòria, tocava entrenar el Josep Molins a Sant Oleguer. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Estàs, pel que escolto, encara gairebé a peu de carrer, zona mixta, no?
Sí, zona mixta aquí, entre vestidors. Aquesta zona intermitja que hi ha a l'estadi de la nova Creu Alta, la zona de tribuna, esperant, o més aviat veient com van marxant els jugadors ja cap a casa i esperant, ara sí, a que arribi el punt d'un quart de dues, hora prevista per aquesta roda de premsa avui, amb Carles Salvador com a protagonista.
Com ha anat el dia en clau arlequinada en l'òrbita Centre Esports?
Doncs mira, entrenament, em deien, molt curt, o més curt del que es preveia, en aquest cas marcat per la meteorologia, pel vent, i sobretot em deien perquè l'estat de la gespa en aquest temps de sequera, sense que es pugui fer el rec automàtic amb certa normalitat, comença a passar factura, en aquest cas, a la gespa natural de l'estadi Josep Molins, i es veu, pel que em deien, que avui, de manera molt especial, ha estat un hàndicap afegit, la dificultat de poder treballar, en aquest cas, sobre la superfície d'aquesta instal·lació.
Doncs aquí, més difícil encara, veníem de dues setmanes molt marcades pel fet de no poder trepitjar la nova Creu Alta pel tractament al qual s'estava sotmetent la gespa de l'estadi. Si el Josep Molins tampoc és que giri massa rodó en aquest sentit, doncs malament rai, perquè tampoc queden moltes més opcions per entrenar sobre, com a mínim, sobre gespa natural.
I imagina't com estarà el panorama després de la jornada de pluja d'ahir. O sigui, ara afegeix-li el tema de què pot venir d'ara en endavant si malauradament no tenim uns períodes allò una mica prolongats de tenir més aigua de la que estem tenint al llarg de les últimes setmanes, per tant, o últims mesos. Una dificultat afegida que crec, malauradament, ara no vull jugar a ser meteoròleg i molt menys visionari, que crec que haurem de començar a acostumar-nos i a començar a pensar també solucions en el món del futbol, en aquest aspecte.
Doncs sí, sí, totalment, totalment. Tot en una setmana que ens porta a Madrid, que ens porta a jugar dissabte a les 4 al Fernando Torres, recuperant David Estals en el capítol dels tocats. O em sorprens molt, Sergi, o no hauria d'haver-hi molta novetat, no, aquesta setmana?
Cap ni una, a no ser que ens estiguin amagant cartes i que tinguem alguna sorpresa agradable, positiva, dissabte mateix a terres madrilenyes, com dius, o com apuntes, si pots intuir, els que tenim tots en el cap, en aquest cas els Amelívia, Baenas, Baselga fins i tot, diria que cap d'ells encara a disposició d'Òscar Cano per aquesta cita del cap de setmana. Vaig baixant, perquè no sé si anem fins i tot una miqueta abans d'hora, però ja ens esperen, a la sala Miguel Quereda, per tant, anem per feina, va.
Doncs un minut i mig per un quart de dues, de seguida la roda de premsa en directe de Carles Salvador, el migcampista castellonenc del Centre d'Esports.
Doncs comencem la roda de premsa prèvia del partit, Sergi, quan vulguis.
Sí, Carles, bona tarda, com estàs? Volia preguntar, ja ens havíeu anat avisant de que havíem sortit del descens, que l'equip havia aconseguit sortir, però atents que podia passar el que malauradament ha acabat de passar. No sé com ho ha rebut, com ho ha entomat l'equip el fet de tornar a veure's, que sigui empatat a punts, però de nou en aquestes places de descens després de la derrota el cap de setmana.
Bona vesprada. Sí, al final és molt llarg això, no? Ja ho venim avisant. I està clar, no?, que no és que ho hagi rebut mal, però també està clar que hem desaprofitat, no?, algunes opcions, no per eixir d'ahir del tot, però sí per agafar un poc més d'aire i sobretot de la forma, no?, en la que s'han escapat, no?, i aquests punts en les últimes jugades o en els últims minuts, l'altre dia que vam tindre ocasions de tots els colors, i tal volta és més per la forma, no?, que en si, no?, perquè això és futbol, això és molt llarg, i guanyar costa molt i més hasta alçada.
Sí, Carles, suposo que ara és un moment de tenir calma, no?
Un moment de mantenir la calma i un jugador experimentat com ell.
Sí, al final, és que dins de cada partit n'hi ha molts partits, no? I jo crec que aquests xicotets detalls és el que hem d'acabar d'ajustar. Perquè al final en dos detallets que aquestes jornades passades, no?, en dos detallets pues, estaríem en 4 o 5 punts més i veuríem les coses d'una altra forma, però bueno, estem així, l'equip el veig bé, està entrenant bé i al final tenim la capacitat, no?, de, com ja hem demostrat, de guanyar a qui siga, no?, i això també és important.
No sé si... Què penseu que us va faltar de l'altre?
Pensen que li va passar per no guanyar l'Inter.
Bueno, al final és complicada aquesta pregunta, no? Perquè són partits que és el que t'he dit abans. Cada detallet compta i si tu marques segurament la primera pues estaríem parlant d'un partit molt diferent o inclús, no?, en la segona part, en alguna de les que vam tindre, si aconseguim marcar pronte pues, tal volta, no?, estaríem parlant d'un altre resultat. Però el cert és que en aquesta categoria qui marque primer té molt a guanyar, costa molt remuntar i veure remuntades en aquesta categoria, encara que en aquesta jornada han hagut remuntades un poc estranyes en el grup, però el cert és que el que marque primer té molta avantatge i jo crec que ens hem de conscienciar d'això, dels xicotets detalls i que ara ja pràcticament dona igual, no? Juga bé o juga malament, el que importa és sumar i si és de 3 en 3, pues, molt millor.
Entrem a l'últim quart de la temporada, aquestes últimes 9 jornades que queden per endavant. No sé si és un tòpic o és una realitat. Tens la sensació que això que deies ara de resultats que sorprenen però que dona la sensació que és quan tothom té clar que els errors es paguen més cars que potser al principi, que no li pares tanta atenció?
Sí, perquè ara ja el final està ahí i sabem que tot el món es juga alguna cosa. Els de dalt se juguen molt per entrar en playoff i els de baix pues, també en juguen moltíssim, no? I després hi ha aquests equips que estan allà a meitat que si te descuides un poc pots anar cap a baix o si encadenes dos o tres victòries seguides inclús te pots ficar dalt. I estem en aquest tram que tot el món se juga molt, guanyar costa molt i al final també, no? És cert que en aquest tram final les cames ja, els jugadors que més minuts tenen pesen més, apareixen també més lesions i bueno, és lo de cada any. I res, al final és això, són els xicotets detalls i intentar, no? Guanyar, perquè ara mateix ja cada setmana que guanyes 3 punts pues, és un pas molt, molt important per a l'objectiu.
El rival d'aquesta setmana segurament és el que està en una situació més intermitja en la classificació. Això és bo, això és dolent, aquest punt de tranquil·litat que puguin tenir els madrilenys ara mateix?
Bueno, és complicat, no? Saber-ho. Al final no coneixem aquell vestidor i és difícil, no? Parlar d'un altre equip, però hi ha vegades que també aquesta situació que tu dius també te porta a aquesta tranquil·litat, no? No tinc res a perdre i tu pues, sempre jugues un poc més en tensió perquè tu t'estàs jugant moltíssim més. D'una banda s'ha de notar, però per l'altra part també ja no tinc res a perdre, també els jugadors estan més i sent les coses més naturals i bueno, al final ells juguen a casa i suposo que s'iran a guanyar i a fer un bon partit.
Volies entrar una mica més amb tu, a la teva figura.
Tema més personal ara.
A tornar
a la seva posició, en quina posició es troba més còmode ell jugant?
No, m'he topat còmode en les dues, no? Al final és més natural jo mig centre, que quan jugo més darrere pues sí que és cert que hi ha algunes accions que al final el futbol és molt repetitiu i no estic tan acostumat, no? a fer-les, però bueno, al final és una decisió de l'entrenador i no m'he topat disgust. M'he topat còmode, diguem, en les dues posicions, no? Cada posició és molt diferent a l'altra i bueno, al final és intentar fer-ho bé i les teves limitacions pues, intentar que es vegin el menys possible.
Sí, sempre és lleig personalitzar-ho o focalitzar en algú quan al final això és una feina col·lectiva, però volia preguntar una miqueta pel que va suposar l'absència d'algú com David Estals, que ho estava jugant pràcticament tot, i el que pot suposar el fet de recuperar-lo no només en quant a sistema, no només en quant al que pugui pensar o no Òscar Cano de fer-lo jugar o no, sinó en quant al que suposa pel grup en aquest sentit un jugador com ell.
No, al final és un jugador que, bueno, no sé, abans, no? Jo des que estic ací ens ha portat moltíssim, no? Al final té aquesta punta de velocitat, té també aquest caràcter, no? Dins del camp que és important per al grup i, bueno, al final també es pot, també ens permet, no? A lo millor canviar de sistema o adaptar-nos al sistema també i jo crec que fins ara ha estat important, no? Per a nosaltres i segur que d'ací al final continuarà sent molt important.
Tothom comença a fer quants punts es necessitaran.
Però hi ha una circumstància que quasi no hi es dona que fins i tot l'últim classificat, que a vegades està allà...
En aquest cas, fins i tot l'últim classificat té opcions de permanència. Aquest any és un any atípic. Això pot fer que hi hagi una permanència més barata, més fàcil d'assolir?
És que jo crec que aquesta pregunta, a aquestes alçades de la temporada, passa tots els anys. I al final, per unes qüestions o per altres, sempre acabem... més o menys, igual dos punts o un punt, però més o menys sempre la salvació sol estar per ahí i al final és el que tu has dit, no? Podem fer molts números, podem fer moltes càbales, però al final a mi personalment sempre que he fet números no m'allixen, no? Al final tu dius sota el paper anem a guanyar així, 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 però després el que compta és el que es fas al camp i és molt complicat que aquests números isquen.
Com afronten el partit de Fuenlabrada d'aquest cap de setmana?
No, sabem que és un partit molt important, com tots, no? Per a nosaltres ja d'ací al final tots els partits són importants, seria important, no?, guanyar, tornar a la senda un poc de la victòria, 3 punts damunt fora de casa, no?, que sempre pareix que costi un poc més i per reforçar un poc, no?, perquè jo crec que aquests últims partits... hem estat molt millor del que la puntuació ens diu, no? I, però bueno, és el que he dit abans, ara mateix allà el que compta són els punts, i sobretot fora de casa, que tot el món, no? És complicat guanyar per a tots, i seria, jo crec, que molt important, i sí que és veritat que ens recolzaria, no? Un poc com a grup.
Alguna més?
Sí, haver perdut la mà no és anar més enllà, però tothom té el cap, potser que
després... Li pregunten pels tres partits claus que vindran després, recordem, ell rebrà Teruel, ha de visitar Osasuna, i si tiro de memòria després em corregeix Adri, vindrà Cornellà.
Sí, al final jo crec que ara ve un tram, no?, que pràcticament tots els que estem a baix juguem entre nosaltres, i al final qui estigui més acertat o qui aconseguisca dos victòries o tres victòries seguides tindrà molt de camí recorregut, no? Clar, que sota el paper també parlar de dos victòries o tres seguides és fàcil, però després és complicat, no? Però sí, al final és cert, no?, que quan jugues contra un rival directe és molt important, no? Per lo menos no perdre, perquè al final ja no t'ho sumes, i sobretot que intentar que l'altre no sume, no?, que no te retalli punts.
Som-hi, pregunta al soci.
Un company pregunta quin sobrenom tens conjuntament amb un company, quin és i per què?
No, bueno, al final la gent que som tenim un poquet més d'edat, no? Ens diuen els jovens, ens diuen dinosaurios, no? O sigui, s'ha perdut un poc el respecte, no?, als més veterans, i bueno, al final els que tenim així un poc més d'edat, que hem coincidit diversos del 90 o inclús algun un poc més d'abans, per això, no? Quan es refereixen a nosaltres en algunes ocasions es diuen els dinosaures, i bueno, al final és coses de vestidor, de grup, i sense cap problema.
Doncs mira, tu cap pregunta de companys, tot i que veníem de setmana de derrota després de perdre contra l'Arenteiro, i avui hem escoltat un dels dinosaures, diuen els companys d'aquest vestidor arlequinat, Adri.
Sergi, estem fotuts, si algú del 90 és el dinosaure.
Sí,
però clar, en un vestidor estem parlant d'algú que ja va pels 33-34, algun més gran que hi ha dins d'aquell vestidor, però bé, el que no ha acabat de respondre és a part de la pregunta, que deia amb qui comparteix aquest sobrenom de dinosaure. Home, haurem de tirar de repàs de les edats.
Mira, em donaràs una mica de temps i ho buscaré, però és fàcil perquè al final ha dit els que som del 90. Per tant, haurem de buscar, a part del Sergi Parc i del Pau Vituri, qui més és del 90 a la plantilla del Sabadell, per intuir qui pot ser l'altre. Ja et dic jo que tenim a Raül Baena, per exemple, per aquí, que és més veterà encara.
Sí, per això que ja ho ha dit, els que són del 90 i algú que és de un poc abans, doncs això, evidentment algú com Raül Baena, si tiro de memòria, Adri, deu ser el més veterà, no?, juntament amb Maestre.
Mira, Baena és del 89, de març del 89, acaba de fer 35 anys, i Maestre és del 90 de novembre, gairebé són 2 anys de diferència, però un és nascut al 91 i l'altre al 90, per tant és l'únic del 90, així que ja pots fer la idea que els dos polivalents migcampistes, Sergi Maestre i Carles Salvador, són els dos dinosaures que aquesta pregunta amb Malababa s'hi referia. També et dic que jo sempre em quedo, tu deies, no sé qui és l'altre dinosaure, jo sempre em quedo amb el dubte de qui és qui llença la pregunta.
Sí, home, però en aquest cas té molta pinta que el jovent són els que revolucionen aquestes preguntes de vestidor.
I t'animaries amb algú o no tens candidat?
Bé, no m'estranyaria ni un pèl que David Estals estigués pel mig.
Doncs mira, seria doble protagonista llavors.
A part de caràcter al camp, és un dels pesos pesants dins d'aquest vestidor. Algú diria allò de palo bueno i palo malo. Doncs palo bueno també, en aquest sentit.
No et corregeixo, per cert. Deies tu el tema del calendari amb aquesta pregunta dels 3 partits consecutius que queden ara. Jo gairebé englobaria el 5 d'ara, perquè és veritat que el Fuenlabrada viu molt més tranquil. Tant de bo que ens trobem amb la situació que dissabte a les 6 de la tarda està a 5 punts només del Sabadell, l'equip madrileny, però al final tens ara 5 equips que no són de la part alta. Fuenlabrada, Teruel, Promeses, Cornellà, i després vas a Salamanca per jugar contra Unionistes. Ho dic perquè després, darrere d'això, el calendari només et deixa ja un últim mes amb 3 de 4 que sí que estan o entre els primers o que encara aspiren a ser-ho, em refereixo a Nàstic, Tarazona, que és l'únic rival directe, Ponferradina i Lugo. O sigui que si jutgem això per com estan a la classificació, al final de temporada és més difícil per punts sumats. També et dic, Sergi, aquests duels directes són partits de 6 punts, com deia l'altre dia Òscar Cano, i per contra, vés a saber quan arribem a l'Anxocarro o quan vingui aquí la Ponferradina, com estan i si s'estan jugant alguna cosa ja o no.
Sí, ara que t'escoltava, clar, és això. Ho mires ara com pot estar... Doncs mira, t'agafo l'últim. Unionistes d'aquí a 5 setmanes, doncs vés a saber, no? A lo millor ha solucionat part del seu problema, o no. O igual s'ha complicat encara més la vida. Però, clar, vist ara sobre el paper... és evident que, com dius, aquestes 5 jornades consecutives que li venen al Sabadell per endavant, doncs... Sobre el paper, hi ha risc de que algun d'ells ho hagi caigut molt o hagi fotut ja una embranzida cap endavant. Són rivals que ara mateix, fins i tot els que estan un pèl més tranquils, com és el cas del Fuenlabrada, que no es despistin gaire, que en un parell de setmanes l'escenari, la fotografia fixa, pot canviar moltíssim en aquest grup primer de la Primera Federació.
Hem comentat abans el tema de les baixes i ja has baixat directament cap a la sala de premsa per escoltar Carles Salvador. Hem obviat un nom, que és el d'Antonio Moyano, que arribava allò justet per un problema al turmell a l'últim partit, que el va jugar de titular, tot i haver de ser substituït després, forçant una mica la màquina, provant-se just abans del duel contra l'Arenteiro. Dedueixo que no hauria d'haver problemes per comptar amb el cordobès, no, el Fernando Torres?
Sí, jo dedueixo que tampoc. Intueixo, veient com va ja forçar, i no va ser un forçar per acabar de trencar, sinó simplement per intentar a veure quan aguantava a un ritme correcte davant l'Arenteiro, per intuir que no et dic de titular, que no voldria jugar aquí a fer d'entrenador abans d'hora, però que viatjarà segur i que segurament en l'imaginari de la gran majoria situaríem en la Montilla dins del teòric 11 titular que ha de jugar contra el Fuenlabrada d'aquest pròxim dissabte.
Confirmat, per cert, que la roda de premsa d'Òscar Cano, com era de preveure, serà demà, just a la mateixa hora que Carles Salvador avui.
Per tant, l'escoltarem en directe. Si no passa res estrany, amb Sergi Parc, aquí on estic jo ara.
Doncs demà a 1:15, el tècnic granadí a la sala de premsa Miguel Quereda. I teníem pendent, Sergi, i aquí sí que hi ha una relativa notícia, o una novetat, com a mínim, el partit de Burkina Faso d'ahir. Ha d'estar tornant de terres del nord d'Àfrica, perquè jugaven al Marroc. Sebas Koulatou, el tercer porter del Sabadell, que ahir sí que va jugar, eh?
Sí, va jugar de titular. Va empatar, no, Burkina Faso, el
seu
partit?
Correcte, 1-1 contra Níger.
No, molt bé, doncs mira, tornarà content en aquest cas el que és, com sempre diem habitualment, el tercer porter d'aquesta primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, bones notícies, ja que l'hem perdut per la causa durant uns dies per poder estar amb la seva selecció, per poder estar amb el seu país, doncs home, aquesta vegada va poder tenir l'oportunitat de jugar, i això sempre és una bona notícia per un jugador del Sabadell.
Doncs uns quants minutets de primer nivell, el virus FIFA, com dèiem ahir, que en certa manera afecta el Sabadell amb la figura de Sebas Koula, que no havia jugat en l'anterior tongada de partits internacionals, que van a la Copa Àfrica i tampoc va tenir minuts, però que, per contra, ahir sí que va jugar a les 11 de la nit en aquest Burkina Faso-Níger, amb el qual tancava aquesta finestra de compromisos internacionals. Un minut per sobre de 2:15. Sergi, diguem, la nova Creu Alta si queda alguna cosa o no, i rematem una miqueta el planning de la setmana, que suposo... Bé, ara m'has deixat amb el neguit de l'estat de la gespa del Josep Molins. No sé si això canvia alguna cosa o no.
No, teòricament no. Teòricament, demà toca entrenament un altre cop a l'estadi Josep Molins. Per tant, allà s'ha d'exercitar l'equip. Serà en aquesta penúltima sessió preparatòria perquè, tot i com apuntaves, la roda de premsa d'Òscar Cano ha passat ja de manera oficial a dijous, com ja havíem avançat ara fa uns dies a Ràdio Sabadell. Aquesta sessió es manté, com a mínim a aquestes hores, es manté a Sant Oleguer. L'última, la del divendres, abans que l'equip marxi cap a terres madrilenyes marxi cap a... Bé, anava a dir cap a Fuenlabrada, tot i que l'expedició, si no m'han enganyat, farà allò parada i fonda que es diu a Getafe.
Sí, a mi em constava també.
Correcte, doncs allà és on dormirà l'equip, en un establiment, en un hotel d'aquesta també ciutat del sud de la comunitat de madrilenya. Dormiran a Getafe, sortiran divendres prèviament... Prèviament s'haurà fet aquesta última sessió preparatòria de cara al partit de dissabte a Adri aquí, a l'estadi de la Nova Creu Alta, on ens trobem avui al Temple. Per tant, prèvia a aquest partit, en horari doncs, de sobretaula, 4 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, ens hi posarem als bojos del Sabell en joc.
I per ser i per rematar-ho, bon enrenou a la Federació Catalana de Futbol. Jo tinc la sensació d'un déjà vu constant des de fa molt de temps, amb declaracions davant del jutge, amb creuaments de retret. Ahir Juanjo Isern l'escoltàvem també sucant pa al voltant de les paraules d'Oriol Camacho, del secretari general de la Federació Catalana de Futbol, acusant d'irregularitats en l'últim procés electoral, és a dir, a la repetició d'uns comicis que ja es van haver de fer per partida doble. És un embolic que agafa fort constant, eh?
Sí, i el pitjor de tot plegat, fins que la justícia no digui una cosa o una altra de manera definitiva, perquè ja ha anat dient coses a mesura que s'han anat presentant allò, denúncies i contradenúncies d'un costat i de l'altre, al final el pitjor de tot això, no sé si comparteixes l'opinió, Adri, és que queda esquitxat el futbol català i sobretot el seu màxim organisme. I aquí, més enllà de que el president en aquest cas a sobre és un sabadellenc i expresident del Sabadell, d'ell, un arlequinat com Joan Soteres, més enllà de qui estigui o no al capdavant de l'ens federatiu, és aquella sensació, com dius, de viure en un bucle permanent en el qual, lluny de parlar només de futbol, per exemple, ahir apuntava Ràdio Sabadell aquesta notícia del proper partit de la selecció absoluta catalana, que té molts números, per no dir tots els números, de jugar-se aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta d'aquí un mes i mig aproximadament, o dos mesos, per ser exactes, perquè seria finals del mes de maig. Clar, en lloc d'estar pensant doncs, en això o en el partit de la selecció absoluta catalana que s'ha de jugar a Palamós d'aquí unes setmanes, etcètera, etcètera, estem cada dos per tres amb aquest bucle inacabable d'haver de parlar de despatxos, de jutjats i d'enrenous que no fan, insisteixo, és una sensació personal, compartida o no, que no fan cap bé al global, al sentit general de tots els que d'una manera o una altra vivim al voltant d'això del futbol català.
Sí, és una sensació de no avançar mai, ni en un sentit ni a l'altre. Repeteixen els comicis, canvien els candidats, torna a haver-hi en aquell cas la victòria de Joan Soteres, i una altra vegada tornem a estar aquí amb una embolica que fa fort, que transmet la sensació, independentment del que digui la justícia després, que, ostres, que no es fan passes endavant, que estàs tota l'estona aquí en el mateix punt. Per cert, una investigació que es du a càrrec precisament en un jutjat d'aquí de Sabadell. O sigui, la denúncia interposada va ser aquí a Sabadell i, per tant, de manera directa també esquitxa a la ciutat, no només pel fet que el president sigui un sabadellenc, l'expresident del Centre d'Esports Joan Soteres, sinó fins i tot perquè aquest jutjat que investiga el cas és d'aquí de Sabadell. En fi, 5 minuts per sobre de dos quarts de dues, Sergi, ara sí que si no em dius el contrari, ho rematem.
Calma, calma absoluta. Ara ja a l'estadi ningú diria que ara fa una estona passàvem per aquí, si no tots, la pràctica totalitat de la plantilla arlequinada.
Xicotets detalls, uns petits xicotets detalls, crec que ha dit avui Carles Salvador, que ha estat l'encarregat de parlar en roda de premsa. Sergi Garcés, ens veiem per aquí, una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A tot això, avui hi ha jornada a la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol. De fet, la tenim en marxa. A Vilablareix, des de fa una estona, des de dos quarts d'una, visita el Mercantil al camp del Girona, és a dir, és un vuitè classificat contra novè, els dos empatats a punts. Per tant, igualtat màxima que pot trencar-se avui. De seguida confirmarem també com va el partit, però d'entrada els graciencs inicien la jornada 6 punts per sobre del descens. Mira, just ara mateix mateix, actualitzo marcador, descans, derrota del Mercantil 1-0. Per tant, guanya el Girona, que s'escaparia 3 punts per sobre dels mercantilistes, insisteixo, encara amb 45 minuts per endavant. Com diem, els graciencs van mirant de reull la cua, i més encara amb aquesta momentània derrota. Són 6 punts de marge a l'espera del que passi avui amb aquesta jornada intersetmanal. Abans d'aquest partit, el tècnic Carlos López ha parlat també de com afronten els blaugrana al tram final de competició i sobretot ha demanat una cosa, després d'haver perdut també contra un rival de la part baixa com el Gavà, ha demanat als seus mantenir la calma, passi el que passi avui a Girona, en aquest tram final per poder assolir la salvació.
La sensació de l'equip ha de ser la que et deia, no? La confiança que tota la temporada ens hem guanyat està en aquesta zona de la taula categòrica en exigent, amb equips potentíssims per sota nostra, amb la responsabilitat de que ho hem d'intentar fins al final i que independentment del que facin els rivals, que òbviament serà important, el més important és que nosaltres tinguem aquesta força, que ara és quan costa, quan ho tens a tocar, és quan els equips petits sempre ens costa una mica més.
Doncs han de rematar la feina, ha començat ja la segona meitat, primers compassos amb 1-0 a Vilablareix. Per tant, estarem donant-li un cop d'ull durant el programa i a les acaballes, cap a les dues, acabarem d'informar de com avança aquest Girona Mercantil. Un punt per sobre dels dos en començar la jornada, és a dir, un punt per sobre de gironins i de graciencs, se situa el Sabadell Juvenil, que visita avui, però més tard, el Gavà, concretament aquesta tarda, i amb l'objectiu de no donar una vida extra a un rival que està clarament per sota. Els del Baix Llobregat, antepenúltims a la classificació, venen de guanyar, com deia ara, el Mercantil, i estan a 3 punts de sortir del descens. Per tant, un partit clau pels gavanencs, però alerta Javi Morcillo, migcampista arlequinat, que també veu imprescindible pel Sabadell aconseguir la victòria contra un rival d'aquest tipus.
És fonamental guanyar el Gavà al pròxim partit. Al final és un rival de la zona baixa, però a la divisió d'honor tothom pot guanyar a tothom. Després sí que és veritat que ens venen partits molt complicats, tot i que ja a la primera volta doncs, els vam competir molt bé.
Fa 10 dies que no hi ha competició, recordem, a la divisió d'honor. Aquest últim cap de setmana no hi havia jornada i, per contra, sí que tenim avui futbol. En el cas del Sabadell es reprèn amb una oportunitat perfecta per escapar-se gairebé definitivament de la zona baixa amb una hipotètica victòria avui a Gavà. Morcillo recorda així l'empat que van viure a Olímpia la primera volta contra el rival d'avui.
És veritat que ens hem de fixar en Gavà, treure els 3 punts, ho farem, ja aquí a casa vam fer un partidàs, tot i que al final només vam poder rascar un puntet i l'equip seguirà treballant molt bé per al cap de setmana o al proper partit, doncs treure la victòria.
Minut 51 a Vilablareix, 1-0, perd el Mercantil contra el Girona. A un quart de set arrencarà a Can Torelló, a Gavà, aquesta escola de futbol Gavà, centre d'esport Sabadell, de la divisió d'honor juvenil.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i arribem a 2:15 en directe a l'Hotel Suís del dimecres 27 de març, dimecres sant, un dia de molt esport, no només perquè tinguem en marxa la divisió d'honor juvenil ara mateix i a la tarda amb una doble ració sabadellenca. De fet, s'està jugant, evidentment, tota la jornada a tots els grups i tenim, entre d'altres coses, un Zaragoza-Constància que guanya l'equip aragonès o un derbi Betis-Sevilla, que està guanyant 0-2 ara mateix al conjunt hispalenc, al Sevilla, al camp del rival de tota la vida. I amb waterpolo també tenim esport. Avui mateix, l'Estalpul Natació Sabadell recupera aquest vespre a les 7 el partit de la 17a jornada de la Divisió d'Honor masculina i, a més, és un derbi a la piscina del Terrassa. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Un derbi que s'hauria d'haver jugat aquest passat cap de setmana, però, clar, es va haver d'ajornar pel duel d'Eurocup que van jugar al nord de França a Tourcoing, a la piscina del Tourcoing, els de Quim Colet.
Sí, de fet han estat uns dies força atapeïts. Es fa una mica estrany el fet de jugar en aquest dimecres sant a les portes de la Setmana Santa, però bé, es canvia, a més ahir estàvem parlant del sorteig també dels quarts de final, però bé, canvi de xip, avui té l'oportunitat.
També dic que en uns dies de poca activitat esportiva com és la Setmana Santa, s'agraeix que sí. El món del waterpolo vagi cada dia proporcionant notícies.
Sí, però aquest cap de setmana no hi ha lliga, per exemple.
Sí, correcte.
Aquí s'aturen ja fins a la primera setmana d'abril. Però bé, hem parlat molt de l'Eurocup en els últims dies. Canvi de xip, avui té l'oportunitat l'equip de Quim Colet de deixar virtualment feta aquesta segona posició de la Lliga, perquè en cas de victòria les instal·lacions agarenques tindrien ja 8 punts d'avantatge respecte als seus immediats perseguidors. El tercer és el CNB a la taula, però li trepitja els talons al Terrassa. Per tant, 8 punts d'avantatge serien a falta de 15 per jugar-se. Per tant, seria, com diem, la segona plaça virtual de la Lliga. Tot i això, preveu un partit dur el tècnic de l'Astralpool, Quim Colet, avançala també una mica, Adri, del calendari que tindran a l'abril, sobretot amb dues cites importants. A mitjans de mes, la Copa del Rei a Palma de Mallorca i aquesta eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup que explicàvem aquí ahir a l'Hotel Suís contra l'Esteaua de Bucarest, l'anada el dia 6 a terres romaneses, la tornada el dia 27 a Can Llong.
Sempre sabem que és un partit molt molt complicat. Aquí acabem el mes de març, un mes de març també dur, la veritat, després del peron. I si el mes de març ha sigut dur, doncs el mes d'abril que ens espera, doncs encara segurament és molt més dur.
Doncs un tastet del que tindran el mes d'abril. Avui amb aquest derbi a les 7, per completar aquesta prèvia, ens escolta ja l'únic jugador de la plantilla de l'Estalpul Natació Sabadell que té passat al Terrassa. De fet, és el màxim golejador de l'equip, el madrileny Alberto Barroso. Alberto, què tal? Com estàs?
Hola, buenos días.
Estamos a las puertas de Semana Santa. Venís de jugar en Francia, Eurocup, contra el Tourcoing. ¿Cómo se afronta un partido como este entre semana?
Bueno, pues siempre, como siempre digo, con mucha ilusión, ganas y sobre todo hoy hay que ponerle empeño, seguramente.
Al final lo decíamos ahora, ¿no? Seguramente hoy es el partido para asegurarse, no matemáticamente, pero sí virtualmente, la segunda posición de la Liga.
Sí, exacto, sí, es así. Y además venimos de una racha de partidos que no es fácil. Como ha dicho Kim, un mes que nos viene por delante bastante curioso y el Terrassa que está haciendo las cosas muy bien.
Curioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intenso, ¿no?
Sí, exacto.
Es un buen entrenamiento, ¿no? Por eso al final es como decir, venga, vamos a ir cargando las pilas, vamos increciendo, Tourcoing, Terrassa, tendremos Copa, tendremos este agua, ojalá que una Final Four, o sea que es como va más el tema, ¿eh?
Sí, claro, sí. Para esto entrenamos día a día y para esto queremos crecer, para llegar a un momento clave como puede ser la Copa del Rey, como puede ser una Final Four en perfectas condiciones.
En Liga venís de jugar un partido ajustado contra el CNB, contra el Barcelona, y realmente el Terrassa también os puso en dificultades en la primera vuelta, con aquella victoria 15-14 en Can Llong y con Pepe Motos incluso teniendo un último lanzamiento para forzar los penaltis. No sé si ya os pone en preaviso o ni siquiera hacía falta ese precedente para lo que nos podemos encontrar hoy.
Hombre, a ver, los dos equipos nos conocemos muy bien, sabemos a lo que juegan ellos y son un equipo muy muy competitivo en casa. La grada es ayuda, la piscina de Terrassa no es fácil y bueno, pero tendremos que, como he dicho al principio, ¿no? Tendremos que empeñarnos seguramente hoy.
Y para ti, que has estado allí, el volver a Terrassa, ¿te recuerda algo en concreto o qué te viene a la mente hoy cuando vayas para allá?
Bueno, en la siguiente entrevista te lo diré. Cuando llegue a la piscina a ver qué siento. Sí.
¿Cómo recuerdas por eso, tu paso por allí?
Muy bien. Estuve 4 años y como digo, les conozco muy bien, conozco cómo juegan en su piscina, que la grada les acompaña y que son difíciles de ganar ahí.
Vituri, de hecho, ara parlàvem del Barroso, però és que Terrassa-Sabadell, aquest punt de rivalitat sempre. A mi el que m'estranya és que només hi hagi un ex-Terrassa al Sabadell. Ara parlàvem, per exemple, de Pepe Motos al conjunt agarenc, al final, secrets dels justos, no?
Sí, Bernat Sanahuja, per exemple, havia estat els últims anys també, un jugador sorgit de la pedrera del Terrassa. Molts noms. Aquí, per exemple, Òscar Carrillo també va anar, va anar cap allà, cap a Terrassa.
Viatge d'anada i tornada va fer ell.
Sí, sí, ara...
Iván Gallego,
senyor. Abraham Alcaide.
Sí. Si ens posem a tirar de la corda, trobaríem més
noms. Salen unos cuantos, eh? Bueno, estamos un buen rato.
Dicen el túnel del Vallés, pues.
¿Hay rivalidad por eso o no en el waterpolo
sí,
también?
Sí, hay mucha. Sí. Es el derbi del Vallés, o sea que seguramente... habrá mucho, sí.
Estará interesante.
Sergi Cabanas, que es va formar al Terrassa también en el seu día, cuando era molt jove.
Sí.
Aquesta no la recordava, jo.
Mira. Juntament, de fet, la seva germana, ara àrbitre de Marta Cabanas, havia jugat a waterpolo al Terrassa.
No, i si anem al capítol femení, ens hi estarem molt de temps.
Artis, Paula Leitón, Pili Peña, Olga Domènech...
Sí, moltes. Preguntándote también, ayer lo hablábamos con Xavi Balaguer en directo, pero en la plantilla, ¿cómo ha caído ese cruce contra el Esteagua en la Eurocup? También, hombre, no es el Terrassa, pero lo conocéis de esta misma temporada también, de haber jugado fase de grupos de la Champions. ¿Os sentís favoritos habiendo ganado ya esos dos partidos contra ellos o no?
Bueno, a ver, por ponernos un poco de presión, yo creo que sí, somos, entre comillas, favoritos. No son el mismo equipo como plantilla que cuando jugamos contra ellos en Champions, pero sí que es verdad que han cambiado bastante su juego y están jugando bastante mejor que lo hacían.
Es el paso previo a una Final Four que me imagino esta semana, que estábamos hablando también del femenino en el caso de la Champions, que se juega además aquí en Cataluña, la Nova Escullera, etcétera. El estar a un pasito ya, además ahora decíamos el tema de Sergi Cabanas, con la posibilidad de jugar contra un histórico como el Juk Dubrovnik en el siguiente cruce, etcétera. Se ha hecho ya todo el cuadrante. Uno va mirando de reojo ya aquello de decir, si ganamos al Esteagua nos toca este o este otro, ¿o no?
Sí, vas haciendo números, claro, sí. Vas haciendo números y a ver. A ver, porque el cruce, si gana, o sea, obviamente tenemos que ganar los dos partidos contra Esteagua, y el primero es, como bien has dicho, es fuera de casa, en Rumanía. Después de eso tendríamos o Juk o Estrella Roja, el ganador.
Pues un balcánico seguro y un partidazo contra uno de los grandes del continente.
Exacto. Sí,
Alberto Barroso, ya te hacemos una entrevista después y ya hablamos de cómo has vivido la vuelta tuya a Terrassa después de 4 años allí. Que haya mucha suerte esta tarde. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Pau Vituri, a las 7 del vespre, avui el derbi.
A las 7, aquest derbi Terrassa-Sabadell. Insistim, 17a jornada, partit de la 17a jornada de la Divisió d'Honor, que s'hauria d'haver jugat aquest cap de setmana, i per tant, quan passi aquest partit, només en quedaran 5 ja per afrontar els play-offs, però vaja, tenim força coll avall que l'Astralpool serà segon per darrere del Barceloneta.
Doncs Alberto Barroso, un madrileny que fa uns quants anyets que està aquí al Vallès, i uns vallesans que anirem a Madrid. Bé, Edu Lorrio també és madrileny, el porter de l'Astralpool Natació Sabadell. Dissabte a les 4 a Fuenlabrada anirem alguns a treballar. Gràcies, Vitori, fins ara!
Adeu!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui aprofitem l'aturada per Setmana Santa per saber també com li van les coses, com va la temporada pels representants del bàsquet sabadellenc per sota de la Supercopa masculina, on tenim el Natació Sabadell flirtejant, com sabeu, amb la part alta des de fa ja setmanes. A la Copa Catalunya, per exemple, el Sant Nicolau és 9è ara mateix, amb un triomf de marge sobre el descens. De les 8 victòries que tenen, 6 han estat a casa, el que demostra segurament la importància del factor pista al carrer Jardí. Els queden 3 partits més a casa i David Pasqual, l'entrenador, espera aprofitar-ho.
Jo he calculat, més o menys, fent una miqueta de porra, no?, que jo crec que estarà amb unes 11 victòries, la salvació, i tenim 3 partits a casa i 3 partits a fora. La veritat és que és que l'equip ara mateix està en alça. Vull dir, de les 7 primeres jornades que hem jugat, n'hem guanyat 4 d'aquesta segona fase. La veritat és que la primera volta, doncs, amb l'adaptació a la nova categoria, l'adaptació també al ser, bueno, al ser un entrenador nou jo amb el grup, que el grup sí que és bastant continuista, tot i que també hem apostat bastant per la casa, doncs ens va costar una miqueta més.
Baixen els quatre últims i tenen molt lluny la part alta, però els col·legials han de rubricar encara la permanència, també, perquè no dir-ho, no només a casa, sinó en sortides claus, com per exemple la pista del Vedruna o a Tarragona. Tot en un equip que, com escoltàveu ara, només hi ha un fitxatge, té molta plantilla formada pràcticament de forma íntegra al mateix Club Esportiu Sant Nicolau. Està lluitant a Copa Catalunya en una categoria realment molt competida i Pasqual ha exposat alguna dada, algun motiu sobre aquesta igualtat que hi ha.
Amb aquesta nova reestructuració de les competicions ha fet que totes les lligues siguin super, super competitives. Ara mateix la Supercopa també és una bogeria. La nostra categoria, l'últim classificat, està amb 6 victòries i el sisè classificat està amb 9 victòries. Vull dir, les diferències són mínimes i estem disfrutant ara molt de la categoria. Està molt divertida ara mateix.
Ara, com diem, s'atura la competició. El pròxim partit pel Sant Nicolau masculí serà a casa, un d'aquests tres que comentàvem que li queden aquí al centre de la ciutat, i serà el dia 6 d'abril contra el grup Barna. I a la primera catalana femenina tenim el Sant Nicolau i el Sabadell Bàsquet Vallès. En el primer cas, el sènior femení col·legial arriba a l'aturada per Setmana Santa depenent de si mateix per mantenir la categoria un any més. Les del carrer Jardí es troben a la zona mitjana baixa de la taula, en vuitena posició, però, igual que el masculí, a només una victòria del descens. Quim Soler, el tècnic d'aquest Sant Nicolau femení, destaca també, igual que el masculí, la igualtat que hi ha a la Lliga, sabent que la permanència l'hauran de suar, l'hauran de treballar i certificar en l'última jornada.
Aquesta lliga és molt competida i segurament ens haurem de lluitar cada partit fins al final, perquè és una lliga que sí, estem a un partit del descens, però també estem a un o dos partits de les posicions de terceres o quartes de la lliga, llavors és una lliga que és molt, molt, molt competida.
Només resten 6 jornades pel final i l'equip dirigit per Quim Soler està per sobre de l'altre conjunt de la ciutat, el Sabadell Bàsquet Vallès, tot i haver perdut els dos derbis d'aquesta temporada. El tècnic gran ha tirat a tòpic allò del partit a partit per allunyar-se dels quatre últims.
Nosaltres no ens fixem amb el BQ Vallès ni amb cap equip en particular. Nosaltres el que intentem és anar pujant, anar guanyant partits, intentar treure el pròxim partit i anar a poc a poc. El que nosaltres volem és estar el més lluny del descens, ja sigui que estigui el BQ, ja sigui que estigui la JET o el que sigui. Nosaltres el que volem és estar el més lluny.
El darrer partit abans de l'aturada el van perdre el Maginglau a casa contra el Minguella Badalona per 58-63, un rival directe, per cert, de la zona mitjana. Un cop torni la competició, el Sant Nicolau visitarà la Garrotxa per jugar contra la Vall d'en Bas el dia 7 d'abril. I el Sabadell BQ Vallès, per contra, reprendrà la competició a casa davant del filial del Manresa. Va començar la temporada amb Julián Moreno a la banqueta, però després de 4 jornades va marxar recollint el testimoni el director tècnic del bàsquet femení, el Marc Torres, que assumia així les regnes també d'aquest sènior.
Jo i l'equip vam pagar un peatge, no? Una miqueta de, digue-li, inexperiència, sobretot en categoria sènior a nivell d'entrenador i sobretot de que l'equip, hem d'entendre la situació de que és un equip pràcticament nou. I al final de la temporada anterior potser estàvem seguint 3 jugadores i, bueno, això porta el seu temps, encadenar-les, llavors portes un mes i després d'aquest mes l'equip s'ha de readaptar a un altre entrenador. Llavors ha sigut un procés una mica complicat en el qual doncs, els resultats tampoc han acompanyat.
Són antepenúltimes, però això sí, empatades a victòries amb la Salvació i havent passat una ratxa de 4 triomfs seguits. Els queden també 6 partits, com dèiem, i jugaran tots a casa, menys l'últim. A la primera volta, entre que van demanar algun intercanvi de pista i que coincidia en el calendari que jugaven seguits fora, van encadenar un munt de sortides seguides que ara farà que tinguin el factor pista favorable, per tant que juguin la permanència a casa. Entre això i la bona dinàmica, Torres confia en les opcions de Salvació.
Nosaltres venim de baix cap a dalt. Nosaltres som l'equip que, és el que dic, segurament si contra això som dels últims 8, en guanyem 6 i la resta d'equips que es troben, bueno, més o menys empatats amb nosaltres a la classificació, estan tot el contrari. Venen de fer primeres voltes molt bones, com pot ser el cas de la JET, i que han encadenat derrotes i mals resultats. Llavors, jo crec que a nivell de dinàmica nosaltres podem estar millor i ostres, sí, tenim la sort de que amb els equips de baix tenim l'averatge a favor amb la majoria.
Pendents d'aquest averatge a favor, 6 jornades pel final, la propera cita, com dèiem, contra el segon equip del Manresa passada Setmana Santa. Actualitzem el marcador que teníem en marxa, a més amb novetats i amb sorpresa, capgira en qüestió de 5 minuts al marcador al Mercantil, que perdia 1-0 a Vilablareix i ara, minuts 70 ja de partit, a falta de 20 pel final, està guanyant l'equip de Carlos López 1-2. Per tant, 2 gols en 5 minuts per girar com un mitjó el que era un momentani 1-0 del Girona. Informacions en format més breu. Comencem amb voleibol, una de freda i una de calenta pels dos sèniors del vòlei del Club Natació Sabadell en el penúltim compromís de la temporada i sense tenir res en joc. El masculí de Superliga 2 va caure per 3-1 a la pista de l'Illa Grau, rival de la zona mitjana, i és vuitè ara mateix amb opcions com a màxim de pujar un lloc a l'última jornada, el 6 d'abril, a casa contra el Mediterráneo. I el femení de Primera Nacional, per la seva part, es va imposar per 0-3 a la pista del Cué al Son Ferrer. Les de Xavi Perales són cinquena a un punt del Sant Quirze i un punt per sobre de l'Espanyol. Les nedadores també tancaran la Lliga el mateix dia a les naus rebent el Paterna Liceo, que ja està classificat per jugar les fases d'ascens. En rugbi, derrota del Sabadell Rugby Club a Andorra 40-14 en la represa de la Lliga, un mes després de l'últim partit jugat pels de Josu Quintana. Els arlequinats han tancat així la segona fase sense ni tan sols haver-se estrenat, amb 6 derrotes consecutives que l'han dut a acabar la temporada a l'última posició. Jugaran les semifinals de segona catalana masculina, el Banyoles-Ripollès contra l'Hospitalet i l'Andorra, l'últim rival del Sabadell, davant del GIEC gironí. En el cas de les noies, encara queda competició per davant. Al camp del líder invicte Tintoreres, les filadores del Vallès van caure per 31-10. A falta de 3 jornades, el conjunt dirigit per Bet Graner és quart classificat. Just després de la Setmana Santa rebran a les Fonts el Cocodrils, que és el rival que tenen just per sota, empatats a 5 victòries, sabadellenques, bé, de fet, ballesanes, perquè és la fusió amb el Terrassa, i també el Coco. Repassem el menú de demà amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Escoltarem a Òscar Cano en roda de premsa des d'un quart de dues. Tindrem la nostra dosi d'estadístiques, també un cop d'ull al Fuenlabrada, per exemple, entre d'altres, David Alaba, el central... David Alba? Alaba no, ja diem bé, David Alba, el de Cesenya, no el futbolista del Madrid, que estarà sancionat i que no podrà jugar aquest Fuenlabrada-Sabadell. Pendents també de com acabi aquest partit de Vilablareix. 1-2 continua guanyant al Mercantil, quan falta res, un quart d'hora pel final, i també el Gavà-Sabadell d'aquesta tarda i també del Waterpolo a la Divisió d'Honor amb el derbi d'avui a les 7, aquest Terrassa-Sabadell. El postpartit, tot demà aquí a la 1. Demà, perquè ara és el torn del Notícies Migdia amb l'Helena Molís i tota l'agenda informatius, també amb el Toni González, que ha estat avui a les vies de so. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.